Bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Mèdia d'aquest dimecres 19 de juny del 2024.
La tertúlia amb Anna González.
El govern de Junts i Esquerra compleix un any 12 mesos amb Josep Maria Vallès al capdavant com a alcalde i amb Bernat Picornell de soci de govern, un pacte que valorava així l'alcalde durant l'entrevista de Cugat Mèdia de balanç del primer any de mandat.
Al final, l'interlocutor primer és en Bernat Picornell, una persona d'Esquerra Republicana que en el mandat anterior no hi era i per tant jo crec que això va facilitar les coses, que hi ha un bon diàleg, ens veiem pràcticament cada dia, però formalment quedem cada setmana per enraonar i repassar tots els temes de la ciutat. I la veritat, evidentment que poden haver-hi diferències, al final són partits diferents, però ens posem d'acord pràcticament amb tot allò que és necessari per la ciutat. Jo crec que és un bon pacte de govern.
Superats aquests primers 365 dies, avui preguntem als representants municipals quina valoració en fan d'aquest primer any de mandat. Avui responen i debaten aquesta pregunta Carles Brugaroles, de Junts per Sant Cugat, Oriol Cisteró, d'Esquerra, Elena Vila, del PSC, Ariadna Sierra, de la CUP, Marco Rodríguez, de Vox, i Ramon Gutiérrez, d'En Comú Podem. Benvinguts a tots a la tertúlia. Perdona, m'he oblidat de l'Alfredo Berga, del Partit Popular. Disculpa. És que com m'has dit, només començar, que no diries tot el que vols dir divendres, el ple dit,
ja no parla avui. Pues ja està.
Disculpa, Alfredo, ho sento moltíssim. Estan tots, em dono fe que estan tots els representants municipals dels grups municipals, així que ja podem començar. Ho fem amb el tinent d'alcaldia de Junts, Carles Brugaroles.
Què tal, bon dia?
Doncs, Miro, sí, sí, la pregunta
tinc?
Era clara.
Quanta estona tinc? Anem molt bé, eh?
Fem una
ronda
primera.
Ràpida, Carles.
Ronda ràpida, sí, sisplau.
Bueno, sintètic, tenim un context difícil que tenim ben identificat i orientat per en sortir-nos-en. Per primera vegada en 5 anys aquest Ajuntament té pressupost aprovat en temps i forma, estem bellugant les ordenances fiscals per adaptar-les a la realitat, amb un escenari de congelació. Sant Cugat és un dels pocs municipis del nostre context que no ha fet una forta pujada d'impostos l'any 2024. S'estan resolent molts colls d'ampolla en l'àmbit de les llicències, amb els beneficis de les plaques solars, els reconeixements extrajudicials de crèdit amb contractació, s'estan fent i planificant obres d'escoles, les obres dels patis, hi ha desenvolupaments urbanístics en marxa, s'està agilitant i preservant el suport a les entitats, l'activitat cultural està en marxa, en fi, ara a l'estiu tindríem obres de pavellons, projectes en l'àmbit esportiu importants, la seguretat ciutadana doncs està, és un tema que s'ha de tractar sempre amb cautela, no? Però està en la bona direcció i amb una previsió d'incorporació d'agents i per tant de posar-nos amb les ratxos que toca doncs ben aviat. Acabem d'aprovar el ple un pla d'emprenedoria i innovació milionari amb fortes expectatives de captació de finançament supramunicipal, també fortes empentes en l'àmbit de l'energia renovable. Jo crec que hi ha perceptibles millores en manteniment, serveis urbans voluminosos, zones verdes, amb licitacions que estan en curs i que també proveiran millores importants. I a més tenim un govern que és exigent, per exemple amb les altres administracions, no? Amb l'àmbit del transport urbà, per exemple, que preveiem doncs, que per fi quedi desbloquejada l'assumpció de la competència per part de l'àrea metropolitana i que per tant també alliberem d'aquesta despesa a la ciutadania de Sant Cugat tal com pertoca, no? Jo en conjunt crec que tenim un molt bon alcalde, un molt bon govern, que estem treballant d'una doncs, manera prou ben coordinada i que tinc pocs dubtes, diguem-ne, que a la fi d'aquest mandat aquesta ciutat, que és el que compta, haurà fet una passa important en tots els àmbits. M'ha deixat pel final perquè per mi és el més important, dels més importants, no? Que és la qüestió de les persones, no? Els drets socials doncs, estan en marxa, l'àmbit de la ciutadania està tot en marxa, diguem-ne, és un dels menys afectats, per no dir en absolut, no? Per la qüestió, per la restricció pressupostària, i al final tot plegat doncs configura això, el reforç d'un context urbà, d'un context ciutadà, que ofereix oportunitats per a totes i tots, amb preservant la qualitat de vida i diguem-ne reforçant el model de ciutat.
Preguntem a l'altra part del govern, Oriol Cisteró, d'Esquerra.
Sí, bé, òbviament no repetiré el que ja ha dit el Carles, perquè no valdria la pena. Jo crec que aquest any hem de fer una valoració molt positiva de que el govern o en si el ple hi ha un clima més que raonable, i crec que és important això. Crec que, òbviament, el ple reflexa la diversitat de la ciutat i el govern, en el fons, també té part una bona part d'aquesta diversitat, i això és important. Aquest govern representa una bona part de la ciutadania, òbviament governa per tota. També crec que aquest any és important veure que, malgrat, diguem-ne, que el país té una certa tendència a reforçar l'extrema dreta, a Sant Cugat això no està tenint encara, diguem-ne, institucionalment no hi ha aquest deje dins del govern, òbviament. Per tant, la presència d'Esquerra al govern ens ajuda a que el govern sigui un govern més centrat. El Carles sí que ho ha dit, el tema del manteniment de la despesa social, crec que és molt important. O sigui, hi ha un tema important de dir Sant Cugat portava 4 anys en una certa direcció i el canvi de govern no representa un canvi radical en aquesta direcció en molts dels àmbits, sinó pràcticament en tots, especialment amb el tema de la despesa social. Crec que és important i amb això sempre ens hem entès amb el Carles, vull dir que no voldria dir que Junts no està per la labor, però és evident que el fet que Esquerra hi sigui doncs, ens reforça en aquest aspecte. O el tema de la participació ciutadana, que crec que és un tema molt important, que s'està seguint una labor que ja s'havia començat i que s'està treballant amb força, amb ganes i amb la gent, que és el que s'ha de fer.
Helena Avila, pel Partit dels Socialistes.
Bé, jo sento discrepar, no, dels dos partits de govern. Crec, i en aquest sentit vull ser positiva, que Sant Cugat funciona també gràcies al compromís dels santcugatencs i les santcugatenques, però malauradament ens trobem amb un govern dèbil i dividit, un govern que per nosaltres doncs, no progressa adequadament i no està a l'alçada del que mereix i el que necessita Sant Cugat. Jo crec que ho hem pogut veure, no? En els darrers mesos hi ha una manca de transparència preocupant, per exemple, pel que fa doncs, a la informació pública, al mantenir doncs, informats els grups de l'oposició i el que és pitjor, no? El mantenir informada amb tota transparència a la ciutadania. Parlava el Carles Burgaroles de la no pujada d'impostos, doncs efectivament aquesta no pujada d'impostos s'ha vist reflectida en menys i pitjors serveis públics. Podríem parlar doncs, de les retallades en cultura, en esports, en educació, en la manca d'aposta per la mobilitat sostenible que es va començar l'anterior mandat, amb les retallades a Mart. I jo crec que una cosa molt important, no? I com a titular, Sant Cugat, a dia d'avui, un any després, no té projecte de ciutat. I aquest és un fet doncs, que els i les socialistes ens preocupa, que demanem constantment doncs, que hi hagi, que s'expliqui quin projecte de ciutat té aquest govern, a banda d'improvisacions, doncs, a banda de les primeres accions de govern, que van ser apujar-se el sou gairebé un 20% o treure pilones als carrils bici.
Ara sí, Alfredo Bergua, pel Partit Popular.
Bon dia. Bueno, valorar el pacte amb un any de govern, bueno, l'acció de govern amb aquest primer any, realment és més difícil. I m'explico. Neix d'un pacte, per mi, que no procedia. Nosaltres ja vam criticar-ho, vam dir que a l'alcalde li havia faltat valentia per intentar governar en solitari buscant acords puntuals, perquè partíem pues, de dos models de ciutat diferents. Vull dir, Esquerra Republicana representava un model fracassat i aquí sumo també els seus socis de govern en l'edat anterior, PSC i CUP, i així ho van referendar la ciutadania en els seus vots fa un any i poc. I per tant, l'any ve condicionat també per l'herència d'aquest tripartit, aquests 22 milions llargs de dèficit, que han condicionat, doncs, òbviament, doncs, totes les inversions i que entenem que són han causat doncs, aquestes retallades que a ningú agraden, però que s'han tingut que fer per ajustar doncs, els números. No? Però si és veritat, i aquí sí que vull fer valer doncs, la oposició constructiva, en aquest cas del Partit Popular, presentant mocions de ciutat, mocions que amb qüestions que realment preocupaven a la ciutat, als ciutadans, com per exemple la neteja o la arreglada de les voreres, que van ser votades en contra pel govern municipal, i això vol dir-ho, per molt que diguin que faran plans i això, però la realitat és que van votar en contra. No s'ha fet res amb el tema de mobilitat, vull dir, a dia d'avui no hi ha un pla de mobilitat, que és una qüestió que preocupa i molt. No hi ha un pla local de seguretat, el Carles parlava de Senda, sí, sí, que posarem més, estan entrant nous policies i tal, però no hi ha un pla de local de seguretat a dia d'avui, i portem un any. Es vanagloriava del tema esportiu el Carles i crec que s'equivoca. No hi ha un projecte esportiu a dia d'avui, no hi ha un model esportiu de ciutat. Ahir van tenir Consell d'Esports i se'n va parlar d'aquest tema. Un any després es constituïa una comissió ahir per parlar del que farem, quan portem un any. I bueno, sí que és veritat, i així ho celebrem, de que no, tot i la situació econòmica no es van pujar els impostos. Nosaltres estem preocupats doncs, per la pressió fiscal que pot venir l'any que ve, i paraules del Carles Brugueroles en entrevistes que no descartava pujar impostos, van presentar una moció perquè no es pugui, perquè es comprometessin a no pujar impostos en tota la, en tot el mandat, i la van votar en contra. Ara l'alcalde sembla ser que d'on digo Diego i va dir que no es pujaran impostos mentre ell sigui alcalde, i per tant benvingut. Nosaltres creiem que quan hi hagi la situació, ja ho vam dir en el ple, quan la situació millori serem els que primers en demanar baixar els impostos, perquè crec que hi ha marge en molts àmbits. I bueno, de moment aquesta és la meva primera intervenció.
Molt bé, Ariadna Sierra per la CUP.
Gràcies, bon dia. Sí, nosaltres sí que hem fet una valoració i ara segurament molts ja la coneixeran, no? Però sí que hem valorat de forma ràpida, no?, aquest mandat, doncs hauríem de dir que Sant Cugat ha fet marxa enrere per nosaltres. Ja ha sortit, no?, durant l'anterior mandat es va buscar molt impulsar a l'àmbit de drets socials, àmbit que portava no paralitzat sinó per sota dels mínims que hauria de tenir i que en molts anys no s'havia fet res, però perquè enteníem que era el mecanisme, no era el motor per garantir drets al nostre municipi. I en aquest sentit, aquí s'ha parlat de que no s'ha retallat en drets socials, però drets socials està paralitzat igualment. I per nosaltres això és, bueno, mostra, no?, una mica les prioritats tan diferents, no?, que es van tenir entre mandats, si així ho podríem dir, eh? Creiem que el nou govern té unes prioritats que s'allunyen d'aquesta defensa de drets, o que s'allunyen també de, potser per aquest, com m'han dit, no?, aquesta diferència de models, doncs s'allunyen dels interessos d'un Sant Cugat que podríem dir més popular, d'aquest que treballa, que té sous normals, que fa malabars per arribar a final de mes, i potser s'està apropant més, no?, a un Sant Cugat una mica més d'imatge, una mica més de encaixadet, no?, i preparat per un tipus de model. I ho veiem en la paràlisi que comentava, no?, de serveis socials, però també en abordar problemàtiques del nostre municipi claus per nosaltres, perquè per exemple seguim encapçalant les llistes, no?, de l'habitatge més car de tota Catalunya, i el govern està rebutjant o diluint mocions que fem en aquest sentit, no?, per revertir aquesta situació. També ho veiem en com gestionem la sequera, no?, cada cop la sequera és un, es fa un problema estructural, ens demanen que omplim galledes a la dutxa, però aquest govern no ha fet res per revertir l'augment de la tarifa de l'aigua que estem vivint, no? I per exemple, i aquest és el gran tema, no?, mentre som la tercera ciutat amb la renda més alta de tot el país, aquí ja s'ha dit, no es pensa pujar. O sigui, no només és que es neguen a augmentar els impostos, sinó que fan gala, no?, de que no ho faran. En canvi, sí que opten per retallades, no? Creiem que, doncs això, que el govern té unes prioritats molt diferents, ha fet que Sant Cugat faci marxa enrere i han tornat, doncs, certs gestos polítics per nosaltres mals costums d'un tipus de política que nosaltres no ens agrada i no ens hi podem trobar, no? I d'exemples han sortit uns quants, però en podríem tenir molts, no? O sigui, aquesta falta de diàleg, aquesta improvisació també per aquí, aquesta forma de precipitar-se, no? Podríem veure en el centre d'Armaristany, però també en grans temes de ciutat, no? En com també la discrecionalitat de les decisions, no? Comença el mandat i pugem els sous, però també traiem unes pilones de l'anella verda, no? Renúncies, o sigui, em semblen com renúncies tot això, quan també en aquest sentit venim de la contraposició d'un govern fet doncs, per Junts i per Esquerra, no sent Esquerra algú que ja havia lluitat per certs projectes, i trobem un Junts que ha tornat als perfils potser més conservadors en aquest mandat. No em vull allargar, però després continuaríem, no potser més exemples.
Obrirem el debat, continuem la ronda amb Marco Rodríguez per Vox.
Moltes gràcies, Anna. Bueno, jo penso que és complicat fer una valoració en un minut, i sobretot pues, bueno, sense contextualitzar una miqueta d'on venim, no? I venim d'on venim, no? D'un mandat anterior, d'un tripartit, de la CUP, del PSC, de l'Esquerra Republicana, que vam perdre molts anys i venim també d'una gestió per part de la Generalitat de Catalunya que ha perdut molts anys i recursos derivats amb encarats al procés, no? S'ha provocat molt de mal enfrontant a les famílies, a veïns, un dany irreversible econòmicament a les empreses, a Catalunya, a Sant Cuat, i clar, altres municipis i comunitats no s'han comidat la tostada, no? I moltes empreses s'han fugit, altres comunitats. Hem perdut i malgastat molt de temps i recursos, no? Sobretot pistonada i competitivitat, i això ens preocupa moltíssim, no? Econòmicament venim d'una gestió de l'anterior tripartit nefasta, amb el famós forat econòmic, i que encara estem mirant de resoldre, no? I això està condicionant moltíssim, suposo, aquest primer any. Bueno, suposo no, és evident, no? I donat tots aquests condicionaments, no entenem que Junts hagin fet socis a part del problema, no? Que és Esquerra Republicana, no? I que a sobre li donin responsabilitats, no? Amb la gestió en diferents àrees, no? Veiem una bona intenció per part de l'alcalde, del Josep Maria Vallès, en voler canviar i resoldre alguns nyaps, no? Però amb poca contundència, poca contundència. I creiem que en molts temes que estan no s'estan resolvint, s'estan empitjorant, no? Creiem que hi ha temes prioritaris com, bueno, ja concretarem a la pròxima sessió sobre l'estat de la ciutat, però és a dir, són evidents, no? Neteja de carrers, manteniment de carrers, voreres, parcs i jardins, seguretat, mobilitat. Però també trobem que hi ha temes històrics de Sant Cuat que no s'estan encarant correctament, no? Ni s'estan ocupant com ens tindríem que ocupar, no? En fi, el nostre grup municipal, remarca que hem presentat moltes iniciatives i mocions per ocupar-nos i resoldre tots aquests i cadascun d'aquests temes i molts més, i no hem rebut el suport ni del govern, no? Dona la sensació que no els importa, no volen resoldre aquests problemes, no? En fi, la idea positiva és que tenim 3 anys per davant per ocupar-nos i la idea per transmetre és que en poc Sant Cuat sempre trobaran un grup en què es pugui confiar per resoldre i treballar decididament en benefici de tots els veïns i famílies de Sant Cuat.
I tanquem aquest primer posicionament amb Ramon Gutiérrez per En Comú Podem.
Hola, bon dia. Bé, intentaré no repetir algunes coses de les que s'han dit. Jo crec que per nosaltres, almenys la principal lliçó d'aquest any és que en lloc de tenir un alcalde tenim un gerent, diguéssim, no? En algunes qüestions, o sigui, o en relacions públiques de l'Ajuntament, si vols. Bàsicament es dediquen a gestionar un model que nosaltres analitzem, que és un model que és desigual, que és insostenible, ho ha dit l'Ari, no? Que fomenta l'individualisme. Clar, podrem entendre que potser és que és el seu model, no? Però tot i així, no? La ciutat està en un moment, no? Ara entrem a la ciutat de 100.000 habitants, necessita un nou impuls i necessita una visió, no? I la nostra sensació és que no volen que la ciutat progressi, és a dir, que no hi ha un horitzó de futur, no hi ha un lideratge, no? Com deia, tenim un gerent i no un líder, no? No, en lloc de en el lloc de l'alcalde. I això és el que a nosaltres ens preocupa, i la prova està en que hem vist, no, en un any tot d'anuncis de qüestions bolet, no? Però cap idea d'un pla d'actuació municipal, cap idea d'un pla, no, que coordini o que digui, mira, és que volem portar Sant Cugat aquí, no? O sigui, l'única política en aquest sentit que hem vist ha sigut en aquest últim ple amb el pla d'emprenedoria. També, per ser just, crec que cal dir-ho, no? Però en termes globals de ciutat, jo no he sabut veure en un any encara cap marc, diguéssim, de lideratge en aquest sentit. Tot són excuses respecte a l'herència heredada. Jo crec que les excuses serveixen fins a un punt. Diuen que no hi ha hagut cap afectació en les polítiques socials, i jo crec que sí, ho han dit també les meves companyes, però jo crec que quan fas retallades en l'esport inclusiu, quan fas retallades en cultura, en projectes que també són projectes inclusius, quan fas retallades en cooperació, estàs afectant a les polítiques socials, també en qüestions de medi ambient. I per tant, bueno, ens hem vist això, un any de que tot són anuncis d'un alcalde que diu que escolta però que no, però que en tot cas posa l'orella però que no inclou cap lliçó d'allò que escolta, no? Nosaltres des de la nostra humil posició, diguéssim, com a grup més petit del ple, també ens hem trobat amb un mur. Deia l'Oriol que l'actitud en el ple és una altra. Bueno, sí, respecte almenys en el mandat en el que jo estava fa 4 anys, és una altra i és molt diferent i és pitjor, diguéssim. És a dir, cada proposta que fem, l'única proposta que vam aconseguir aprovar va ser el tema de les ombres a les escoles i celebrem que efectivament sigui, ara Junts ho explica, i celebrem molt bé que hagin trobat els diners perquè si n'hi havia per poder fer aquestes polítiques. Però la resta de mocions que hem presentat, en totes ens hem trobat amb un mur. I nosaltres no les presentem amb intenció de fer titulars ni cap cosa d'aquestes. La nostra intenció sempre és intentar negociar-les i aprovar-les. No?
Les dues d'aquest ple les heu aprovat, no?
No, només una.
No?
Només la de la banca pública.
I l'altra quina era? No.
L'altra era sobre les piscines, sobre les piscines
sí.
privades.
Sí. Cert.
Una proposta massa radical, va dir el regidor d'urbanisme del ple.
Intrusiva, segurament, sí.
Hem sentit aquí, sense projecte, improvisació, renúncies per part d'Esquerra. M'imagino que Carles Brugueroles vol contestar i Oriol Cisteró des d'Esquerra també.
Bueno, o sigui, ja em vaig ràpid, Jo crec que això del govern dèbil, no sé, en fi, jo crec que és molt visible que no és el cas, no? La manca de transparència, clar, és que venim d'on veníem. La informació pública dels grups de l'oposició és que venim d'on venien, jo crec que és un mal acudit, però bueno, ja està, és igual. I després, aviam, jo des del principi del mandat que vinc dient, escolta, aquí tenim un problema majúscul, enorme, però mirem endavant, jo no em passo el mandat dient que tenim un problema i d'on venim. Però bueno, jo crec que almenys els d'aquí presents a ningú se li escapa d'on som, no? I que efectivament, sense tirar culpes ni res, perquè mira, miro de no fer-ho, perquè al final hem de construir, hem de fer coses importants i quan més consens tinguem millor, però la veritat és que hem de prendre decisions molt importants, no? I que efectivament és totalment impossible sostenir totes les despeses que hi havia amb el nivell d'ingressos. Per això portàvem 2 anys tancant amb dèficit, i amb un dèficit creixent, I per tant aquesta situació s'ha de revertir. Vull dir, quan algú diu, oh, és que es fan retallades, doncs clar que es fan retallades, perquè els diners no els podem inventar, no? I per tant s'ha de reduir. El que hem mirat de fer és a preservar allò essencial, els drets socials, les entitats, l'habitatge, l'educació. Aquí s'ha dit, retallades amb educació. Ni una, ni mitja, al contrari. Al contrari, precisament l'educació està rebent més pressupost que cap de les altres àrees, en termes relatius com a mínim.
I en el capítol... les entitats sí que han baixat les seves transferències.
Subvencions.
Pot haver hagut redistribucions o el que sigui, n'hi ha hagut.
O la cooperació.
N'hi ha hagut. Cooperació sí, cooperació hi ha aquí esport. Un tema molt important. Exacte. Però cooperació també sabeu, ahir vaig tenir una reunió amb unes 20 persones sobre aquest tema, que tenim el compromís i el mantenim, i és el que passarà, que amb el conjunt del mandat tots els recursos que s'haurien d'haver aportat seran aportats, no? I per tant el que estem parlant és d'una redistribució d'aquestes aportacions.
I cultura,
no?
Carles?
I cultura, sí, clar que hi ha reduccions, Helena, clar que hi ha reduccions de pressupost.
No, m'agrada que ho acceptis perquè no ho accepteu.
Però com que no? Però a veure, no. si tenim un pressupost
això
més baix...
Això també són polítiques socials,
Si tenim un pressupost més baix, la cultura no són polítiques socials, deixar de fer una festa no té un impacte social.
No, no
estic
parlant d'una festa.
La cultura no és fer una festa.
Això
no parlant de dret.
No.
Exacte, és la manera que teniu d'entendre...
Algú diu, no, és que es tanca o es preveu el tancament del centre Maristany. Sí. I això són drets. No, perdona, no són drets.
Deixar de fer el ball de la gent gran no són drets. És a dir, un espai de socialització per la gent gran, Ramon, cada 2 mesos, escolta, que generarà inclusió...
Deixar de fer el ball de la gent gran i fer moltes altres coses, perquè es fan, al final preserva la dignitat de tothom, els drets de tothom, i jo crec que la demagògia l'hem de mirar de limitar. Com per exemple amb el tema dels sous.
El tema dels sous,
el que és un escàndol...
El primer que feu és pujar-vos el sou, i el següent és dir
permet,
que tenim un dèficit.
El que és un escàndol és que encara avui
això políticament
encara
és molt
avui,
renovable
encara home. Avui segueixis en aquesta direcció.
No, i seguiré, home, i tant.
Ja n'hi hauria prou de dir mentides.
És una realitat que el primer que vau fer, la primera acció que vau fer de govern va ser apujar-vos el sou. És veritat o no? És veritat o no?
Vam reordenar els sous partint d'una reordenació que havíeu fet vosaltres amb el mandat anterior. Ara tenim menys assessors i cobren menys.
No és cert, però sí que a la ple porteu un assessor nou. Carles, per favor.
Perdona, per saber, és una mentida. Disculpa, Helena. Tenim menys assessors i cobren menys. No. I els salaris dels polítics s'han posat més o menys al nivell que hi havia, amb una redistribució, de dos mandats enrere.
Però la ciutadania ha de fer contenció. Vostès no, és que la ciutadania ha de fer contenció.
Aquest govern és més barat que l'anterior. Senyora Vila, deixi de
mentir,
deixi de mentir, sisplau.
Jo no menteixo, sí, Carles, sí. No, jo no menteixo. I crec que quan algú diu, i vostè ho diu contínuament, que jo menteixo, demostri-ho, que jo menteixo, demostri-ho, que jo menteixo, perquè jo no menteixo. Jo tinc la meva visió sobre la política i vostè té una altra, i jo la respecto, però no dir que jo menteixo perquè no menteixo. És una realitat que vostès, el primer que van fer, va ser apujar-se el sou.
Mira, Helena, el tema aquest dels sous, jo puc entendre en el moment de la formalització del cartipàs i tal, i és un tema que surt. Nosaltres hem mirat sempre a ser molt respectuosos en les decisions de cada govern, i tu recordaràs que
en el mandat anterior és un tema del qual amb les decisions de govern,
hem fet llenya,
sort que eren respectuosos.
Hem fet llenya del tema del cartipàs.
Mai? Ui. No sé si vam viure mandats diferents, potser,
escolta,
Carles.
No sé, és que, a veure, jo hi era, tu també.
Per això.
És un tema de dir, escolta, no compartim les decisions, jo crec que ens hem d'abstenir, i ja està, i endavant. Aquí cada govern ha de prendre les seves decisions. Sí. Ara, dir el que dius és que no respon a la realitat.
Si ens van portar els jutjats en menys d'una ocasió, com pot dir que van respectar les nostres decisions?
Nosaltres vam portar un projecte al jutjat, el projecte del Reguit Centre, i ja està. Nosaltres no ens vam passar a l'inici del mandat anterior anant per tots els mitjans dient segons què, no ho vam fer.
En tot cas, això, el tema dels sous és una qüestió que s'haurà de veure al final del mandat, quan va costar a final de mandat l'anterior equip de govern i quan està costant aquest govern.
Sí, Anna, però és un tema d'exemple.
Les projeccions...
És un tema d'exemple per mi.
Almenys no diguem que és tornar a una normalitat, perquè que jo sàpiga cobrar 80.000 euros a l'any és impossible que sigui normal. I si no serà d'una poca, eh? Ja, bueno, pues per... Vamos.
No és la cala.
Que estem parlant que hi ha assessors que hi ha a 90, a 90 cas.
Escolta, efectivament, o sigui, aquí cal diguem-ne, contractar bons professionals públics que requereixen una retribució. I això es veurà, diguem-ne, la política contrària ja la vam veure el mandat passat. I els resultats són els que són. Quan acabi aquest mandat, si voleu, valorem.
Sense formar part del mandat passat, reconec que els assessors en el mandat passat almenys es feien a un procés selectiu obert. Cosa que aquest mandat no s'ha fet.
Sí. Vostès no diuen que era correcte l'àmbit, estaven contractats a través de processos molt exigents.
I lliuraven els currículums de les persones noves que entraven.
I en aquest cas, aquests processos han sigut a tria única de l'alcalde, que és la gran modificació que han fet.
Bueno, escolta, hem posat sobre la taula un procés legal, transparent, concret, per seleccionar professionals
legal
directius públics.
Legal serà, ètic podríem parlar-ne.
Professionals directius públics, I no personal
de confiança
pública. Quan
es passaran els currículums de les persones que han
convidat. Això també ens agradaria.
Quan vulgueu.
Bueno, és que estan en l'obligació de fer-ho.
Estan demanats i no arriben.
Tan legal no és.
Escolta, quan vulgueu.
Jo ho he demanat en juntes de portaveus i s'ha dit que ja veuran, que ja valoraran.
Per això serveixen les tertúlies de Cugat Media. M'agradaria saber també l'opinió de l'altra part del govern, d'Esquerra, que a més també formava part del govern anterior, el mandat anterior, Oriol Cisteró.
Jo anava a dir una cosa, però veient la tertúlia no sé si la puc dir, però
quan parlava
del tema del clima al ple, veig que a la tertúlia tenim d'allò, però el Ramon parlava de fa dos mandats, no? Sí. Jo em referia, en aquest mandat tenim oposició a dreta i esquerra, cosa que no teníem el mandat passat, tenim molts més grups molts més grups municipals. El clima al ple és fins i tot més positiu i propositiu. No parlo només del govern, sinó parlo també del clima del ple en si. I em volia referir a això. Per mi ha millorat, i jo crec que també ha millorat la resposta que el govern, i jo formava part de l'altre govern, dona a comissions informatives, etcètera, etcètera. Però és una percepció i una opinió des d'algú que està govern el mandat passat i aquest mandat. Sí que volia afegir que... Perquè, clar, sempre... la crítica en aquest govern per part de la dreta ens reforça, demostra la necessitat d'aquest govern perquè el govern no escori a la dreta. I la crítica o la preocupació de l'esquerra nosaltres l'entenem i parcialment la compartim, però també ens reforça la voluntat de ser a govern justament per això, val? I per tant acceptem les crítiques de dreta i esquerra, nosaltres com a Esquerra Republicana acceptem les crítiques de tothom, creiem que la nostra presència al govern millora el govern d'aquesta ciutat.
Oriol, està molt bé que les accepteu, però aleshores feu alguna cosa.
I en fem molta.
Ah,
i com doncs, sempre, el doncs, govern, doncs, no, la feina, no la renta dins de casa.
No es visualitza.
Dono fer que Esquerra Republicana dins del govern aporta molt i fa molta feina.
Sí, sí. Ah. Bueno, mira, el dilluns sí que es va visualitzar. I jo us ho vaig agrair públicament.
La feina no es visualitza mai.
Això no té res a veure.
No es visualitza quan hi ha...
Jo vaig estar a la Junta i a la reunió de portadors d'abans i vostès anaven a tirar endavant aquell punt sí o sí, però què va passar? Que a l'últim moment no van tenir el suport
d'Esquerra.
I tant que sí. Bueno, siguem transparents. Precisament, siguem transparents.
Aquell punt és el de la mirada.
I Esquerra va ser molt valenta, i això ho vull reconèixer, efectivament, i per això vostès van deixar sobre la taula el punt, perquè els portaveus, i aquí hi havia diversos portaveus, a la reunió anterior l'alcalde va deixar ben clar i va dir que no hi havia més diàleg, que aquest punt es portava a ple.
Gràcies, jo entenc la pena que tinguis aquesta percepció, sí, però jo t'he de dir que aquesta és una feina que es fa dia a dia amb molts altres temes, que un cop tu visualitzis a la Junta de Portaveus tinguis aquesta percepció, no fa que aquest govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya o Junts per Sant Cugat treballi i arribi a acords cada dia.
Gràcies, senyora Vila, per explicar per què nosaltres prenem decisions, quan jo li dic que són altres raons.
Ah.
Però també li dic que a mi el que m'interessa reforçar és que nosaltres som un sol govern, i aquí no hi ha una confrontació ni n'hi ha d'haver entre Esquerra i Junts dins del govern, i ens estem aquí barallant-nos per l'euro, per no sé què, per no sé quina decisió. De vegades hi ha punts de vista que no són compartits, com és obvi, és patent i és normal, però amb això, escolta, tirem endavant i tenim un govern sòlid i que ha de tirar endavant.
Carles, jo amb tot el respecte, perdó, t'he pres. Amb tot el respecte, jo crec que aquí som adults, ens coneixem tots i no ens xupem el dit. Vale, escolta, que no neguis el que va ser una evidència. Vull dir, un ple que s'ha passat 30 minuts, un punt que sí o sí anava a l'ordre del dia en forma de ple d'urgència, i de cop i volta desapareix. Mama, jo crec que alguna cosa hi ha hagut aquí, per tant no ho neguis. Abans de dir una cosa al Ramon, que parlava de lideratge, de manca de lideratge, crec que ha sigut tu, no? Hi ha un exemple molt clar. O sigui, l'alcalde va renunciar al lideratge amb una qüestió molt concreta i que parla portava en el programa electoral, l'hospital de referència. Aquí hi ha diferents partits que en el programa electoral parlaven d'un hospital de referència per la comarca.
Sí.
I aquí el govern de la Generalitat, ara en funcions, en aquest cas d'Esquerra Republicana, va plantejar fer un hospital que no era de referència, era una altra cosa, i vosaltres vau dir amén. Pues no, jo crec que aquí l'alcalde no va exercir el paper de lideratge que tenia.
Bueno, és discutible.
No és discutible, és una realitat.
Ja, abans que contestis, Carles.
I com això, crec que hi ha molts equipaments que la ciutat necessita, que en aquest cas falta un alcalde fort que lideri. Podríem parlar del quart cap, podríem parlar de la segona residència, etc. Jo crec que ara veurem si hi ha govern de Generalitat o no, si algun dia hi haurà un, suposo.
A mi no em miro, senyor.
Que serà el moment de realment posar les cartes sobre la taula i exigir a l'alcalde que exerceixi aquest paper que li correspon.
Parlàvem de segona residència.
Correcte, aquí està. Molt bé, gràcies, Alfredo, pel peu. Aquí s'ha dit que no hi ha hagut retallades en serveis socials, que hi ha hagut una gran despesa social i s'ha acceptat. Ostres, no poden dir que no han renunciat o que no tirem marxa enrere quan la residència, la segona residència que ens toca per llei i que hauria de ser pública, ara ja han avançat. I ho han avançat, que aquí també podríem parlar d'aquestes mals costums i d'aquesta manera de fer. Ho han avançat en una entrevista, nosaltres no teníem cap tipus d'informació. Correcte, nosaltres no ens han explicat tampoc en cap comissió informativa com anava l'estat. La residència de cop ara tindrà 20%, tindrà un 20% de places privades. Recordem, tenim més privades que una altra cosa i la que cal és pública, i a sobre ens hem hagut d'assabentar de segones, perquè no ens passen aquesta informació, que sobre el 80% que queda de les places estarà dividit entre concertada i pública, quedant només un 40% de la residència pública. Si això no és un retrocés i si això no és una renúncia clara, a mi que m'expliquin, i una forma de fer d'uns costums més que qüestionables, i ens informaran. Clar, la segona residència,
que teníem una que tinguéssim al 100%. Prevista.
Home, la segona residència era pública i així es va fer també en el mandat anterior, i aquí ja estic mirant a Esquerra, perquè era clau. perquè per habitants, perquè per necessitats, sí, sí, per places, sí, que l'actual sí, sí, és nefasta i té les instal·lacions.
És una demanda històrica de la ciutat que no s'ha aconseguit mai, ni en el mandat passat ni en l'actual.
Però es va programar la parcel·la,
una fórmula alternativa
del mandat anterior.
S'ha de fer una fórmula alternativa que almenys proveeixi una part de la demanda.
Però així estem privatitzant també els serveis públics. Un altre cop no ens poden dir que no fa, o sigui, llavors no diguin que estan apostant pels drets socials i que segueix tot igual, perquè la prioritat de serveis socials era fer una residència pública. Però bé, i així era, una segona residència pública.
I es va parlar amb el conseller, i es va parlar amb els responsables del departament, i es va evidenciar que no es construïen noves residències públiques, ja que a Sant Cugat el departament no ho tenia previst. Una altra cosa és que sí que tenia previst poder concertar places, i per tant s'està treballant en aquesta línia, que de fet és una línia que ve del mandat anterior, no ve d'aquest mandat només. Una altra cosa són els anuncis, jo no m'hi poso amb qui anuncia què. Podeu dir el que vulgueu, però la residència en si és un projecte que hi ha projecte. És una idea, el projecte és una cosa grossa i estem parlant d'idees encara, que ve del mandat, del final del mandat anterior, davant de la posició del departament,
que el 2015 crec que el nostre grup parlamentari ja va prendre...
No, la idea de que no podia ser 100% pública ve del mandat anterior. No la idea de la residència, que té molts més anys.
Potser sóc jo que no ho tinc ben entès, però la qüestió és, no hi ha recursos a la Generalitat per fer la segona residència, i aquest ajuntament es posa de cara per mobilitzar altres recursos, una part dels quals puguin ser destinats al sistema públic. Què més vols?
A veure, un moment.
Si la senyora Vila, per exemple, portés des de Madrid el finançament que Catalunya necessita, segurament no tindríem aquesta situació. Sí, estic segur.
Que tindríem un finançament singular. Que ha passat amb el centre, que ha passat amb tot l'habitatge protegit que no s'ha acabat fent i que és una renúncia que sempre estan improvisant.
O podem parlar
d'improvisant també tota l'estona, perquè ara com andana, que ara de cop
també faré un gran salt endavant.
Si voleu, fem també una llista de les 12 polèmiques o més que tenim.
Tots són molt titulars, que és fum, però sí, fum total. I a més, ens enterem absolutament de tots els grans projectes de ciutat, ens enterem pels mitjans de comunicació. Això és evident.
Sempre que hi ha una polèmica surten amb no, però ho arreglarem d'aquesta manera. Vale, d'acord, molt bé. Però i el pla d'equipaments que vam aprovar al principi de mandat per parlar de tot això,
però la biblioteca de 14 milions d'euros està més que clara.
El pla d'equipaments depèn del pla de sanejament, ja ho hem dit moltes vegades.
Carles, nosaltres hem demanat treballar-lo, no que ens el presenteu fet.
Depèn del pla de sanejament. Llavors,
hauríem d'estar nosaltres al forn amb ell.
Hi ha d'haver una comissió, no?, per treballar-la tots junts.
Però hem de tenir un marc econòmic clar, perquè si no, venem fum. Si no, venem fum. I nosaltres no volem vendre fum.
Mira, doncs presentin el seu projecte de ciutat.
Et diré una cosa que no...
Ho farem i ho farem bé. I ho farem amb un marc econòmic concret.
Hem de supeditar el marc de ciutat.
Ni vendrem fum.
Hem de supeditar el marc de ciutat a l'economia, o hem de fer-ho al revés?
Evidentment, Ramon.
Jo crec que no. Jo crec que hem de decidir on volem portar la ciutat i després buscar la manera de finançar-ho.
I buscar acords. Perquè crec que tenim reptes. Tenim reptes, com per exemple l'habitatge, on vostès no, bueno, ni amb habitatge, ni amb cultura, ni amb manteniment urbà, ni amb equipaments, no estan buscant l'acord.
Tenim un pla vigent.
No, perquè no tenen projecte, per començar no tenen projecte, per tant no busquen acords.
Efectivament.
Tenim un pla vigent que és el seu pla, senyora Vila.
Sí.
Efectivament.
Sí, però després el canvien, no, però el van canviant segons van sorgint.
Igual que s'ha
d'estar al mandat passat. Podem parlar del carrer Andana,
el carrer Andana el seu pla no hi era. No, es va incorporar durant el mandat.
Sí.
Sí.
No.
És un pla viu i es va modificant i van entrant coses i van sortint coses. I ara entrarà Can Cabassa, perquè encara no hem aprovat, diguem-ne, un noble, però entrarà Can Cabassa i sortirà Andana.
I Can Ametller?
Can Ametller està dins del pla. I segueix vigent?
I estan fent les accions que toca el pla? No l'estan seguint. No l'estan seguint. Vostès, bueno, de fet, Junts ja ho va dir al principi de mandat, que Can Ametller no ho tocaria. És un repte...
Raül Centre, dius, no?
No, Can Ametller, no. O sigui, l'últim gran terreny que tenim a Sant Cugat per construir habitatge...
D'aquí dues hores tenim reunió de Can Ametller. Bueno,
perfecte. Doncs a veure si és veritat que vostès ens presenten, igual que vam fer l'anterior mandat, quin és el seu pla. Perquè tenim grans reptes com a ciutat i no podem perdre 4 anys.
Saps quina és la diferència? No podem perdre 4 anys. Serà un pla viable. serà un pla realitzable i que tindrà concreció.
Sí,
sí, sí. És la diferència. Que ara mateix tenim un gran tema, que és l'R8. L'R8 condiciona enormement el desenvolupament de tot el sector. I, per tant, aquí tenim, hi ha molta feina feta, però és un tema que l'hem de rematar, perquè si no rematem la qüestió de l'R8 i de l'impacte de les franges de seguretat, tot el barri ens queda desconfigurat. I això és el que no volem que passi.
Queden 3 anys de mandat, encara. M'agradaria preguntar quines haurien de ser les prioritats amb el que queda de mandat.
Jo crec que l'habitatge, principalment, i la comunitat. Jo crec que a la Sant Cugat ens falten espais comunitaris i jo crec que sovint quan parlem de drets socials i no sé què tal, parlem poc de fer més identitat de ciutat i de buscar, i no fomentar tant l'individualisme.
Nosaltres sí, ho estem fent una mica potser al revés, però...
Yeah,
la gestió de la sequera, o sigui, tenim també una sèrie de qüestions que se'ns venen a sobre, una sèrie de problemàtiques que no les podrem controlar i que ho comencem ara, o no vull dir una mala paraula, però ens anem tots a un camp de golf.
Vinga, us vaig donar un pas.
Molt ràpid, millores en el manteniment i la neteja de la ciutat, i que més, bueno, i sobretot una, és que se m'ha quedat pendent i ho tinc que dir, perquè i això no és fum, a dia d'avui les entitats esportives encara no han cobrat les subvencions de l'any passat, vale? O sigui, quan es parla de segons que, i això són realitats,
no ha començat, vale? Ni el termini per les que les presentin,
bueno,
de l'any passat.
No, vull dir, tot està, vull dir que hi està la gent preocupada i és una realitat i és el que hi ha, i quan abans parlava de que no hi ha un model de ciutat amb el tema esportiu, pues, vull dir que amb coneixement de causa, vull dir, no, eso.
Jo, des de Vox, retomar una miqueta l'objectiu de que els problemes que afecten les famílies dels veïns de Sant Cugat del Vallès, principalment, o sigui, està molt bé que parlem aquí de Rau i Centre, de l'hospital, evidentment són coses històriques de Sant Cugat, però és que el bàsic és la neteja dels carrers, el manteniment dels carrers, parcs i jardins, la seguretat, la mobilitat, és que no s'està resolvent. I la sensació, si surts al carrer i preguntes, és que la ciutat està igual o pitjor que abans, amb la qual jo crec que estem apuntant aquí a coses que són problemes molt més complicats de resoldre i no ens estem ocupant dels problemes reals que afecten els veïns i que preocupen i que són més necessaris.
Elena Bellà, del PSC.
Sí, nosaltres des del PSC continuem extenent la mà i ho dic aquí,
no sempre
ho diré, eh? Ho diré les vegades que faci falta, però continuo extenent la mà. Primer, quan vostès tinguin un projecte de ciutat clar, i després per nosaltres hi han 6 temes, acords de ciutat que crec que hem d'abordar. El primer, i ja s'ha dit, és l'habitatge assequible. El segon és en matèria educativa, la construcció de l'escola de Mirada. El tercer, en matèria urbanística, abans en parlàvem, doncs la gran oportunitat que ens brinda l'eix vertebrador de Can Ametller. En quart lloc, l'acord en matèria econòmica i comercial amb els agents econòmics i socials. Crec que aquí hem avançat i el dilluns vam aprovar aquest pla d'emprenedoria, per tant això sí que ho celebrem, i després, i per això també ho vaig mostrar al ple i vaig extendre la mà, i després un acord en matèria de manteniment urbà. S'ha dit aquí, hi havia un pla d'asfalt ja fet i presentat, i per tant doncs, que estigui cura de la ciutat i dels serveis urbans.
Preguntem als socis de govern des d'Esquerra, Oriol Cisteró.
Jo crec que els 3 anys que queden hem de seguir fent i desenvolupant les polítiques que tenim en l'acord de govern, és la idea que tenim, és el que estem fent i és el que seguirem fent, perquè no hi ha un motiu per fer un canvi en aquest sentit. És posar les persones al centre, és que ningú es quedi enrere, és per tant treballar l'habitatge, que la gent de Sant Cugat, que els santcugatencs i les santcugatenques i els seus fills no hagin de marxar del municipi, i seguint aquesta línia.
I des de Junts, Carles Brugaroles.
Bé, hem de seguir posant l'Ajuntament al dia perquè sigui capaç de fer el que ha de fer, no? I resoldre els grans temes, els del dia a dia, evidentment, voreres, neteja, manteniment, etc., però també per fer una cohesió de ciutat, una cohesió social i un dinamisme econòmic, cultural, doncs a l'alçada del que pot fer i pot aportar aquesta ciutat, no? Però també per aportar una visió de futur, no? Una visió compartida, com més compartida millor, per tirar endavant els grans projectes, per no deixar ningú enrere, per seguir reforçant la qualitat de vida que indiscutiblement, i les oportunitats per a tothom, que indiscutiblement aquesta ciutat aporta a tota la seva ciutadania.
Doncs arribem gairebé al punt de les 10 del matí. Moltíssimes gràcies a tots per participar d'aquesta tertúlia. Nosaltres ens tornem a sentir dimecres vinent a 9:15 del matí al 91.5 de la FM.